Bon dia. Amb la primera fase de les obres del complex aquàtic de Mirassol a punt de culminar, els veïns encara no veuen la llum al final del túnel d'una de les reivindicacions més antigues del barri. Amb una inversió de més de 6 milions d'euros i una superfície de 3.900 metres quadrats, l'edifici estarà conformat per tres plantes, dues de les quals soterrades. Tot i que està previst que la fase inicial quedi enllestida el primer trimestre d'enguany, els veïns es mostren dubtosos sobre els usos als quals es destinarà i també es mostren preocupats per les afectacions que tindrà l'obertura del complex en la mobilitat del barri. I els propietaris de l'edifici situat al número 4 de l'avinguda de Lluís Companys van mentir en el burofax que van enviar als veïns, en què els comunicaven que l'Ajuntament havia declarat en estat ruïnós l'edifici i els havia otorgat la llicència per començar l'enderrocament el 22 de gener. Tenint en compte aquesta situació, la propietat va decidir donar per finalitzats els contractes de lloguer de renda antiga a les quatre famílies inquilines del bloc. Entre els arguments donats als afectats, però, hi ha una mentida, i és que el consistori no ha atorgat la llicència d'enderroc als propietaris. Així ho ha confirmat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, a la tertúlia política de Cugat Mèdia. Pedrós ha explicat que sí que s'està tramitant la llicència, però que en cap cas s'ha coincidit, i ha recordat que no es pot enderrocar un edifici sense un reallotjament previ. I la Marató de Donants de Sang de Catalunya ja és aquí. Sant Cugat és una de les ciutats que s'ha sumat a la iniciativa. Els santcugatencs podran donar sang aquest divendres 10 de gener al casal Torreblanca. L'objectiu de la campanya és garantir les reserves de sang després de les vacances de Nadal i arribar a les 10.000 donacions. I també ja és aquí el cicle de cinema a la nau de Valldoreix, que dona el tret de sortida aquest divendres a les 8 del vespre amb la projecció del drama biogràfic Saben aquell, dirigit per David Trueba i protagonitzat per David Verdaguer i Carolina Juste. L'activitat, que és gratuïta i té aforament limitat, compta amb la participació de la taula de cinema de Valldoreix. I en esports, el futbolista santcugatenc del Barça, Pau Víctor, podrà tornar a jugar amb el club blaugrana, ja que el Consell Superior d'Esports ha donat la cautelaríssima al club. Per tant, Pau Víctor, que no ha jugat les semifinals de la Supercopa d'Espanya, sí que podria jugar a la final.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Sant Cugat Shopping Centre estrena instal·lacions. L'any 2022 es va iniciar el projecte de renovació del centre comercial per reestructurar i modernitzar els espais interiors i exteriors per respondre a les expectatives dels visitants i comerciants. Aquest 2024 ha arribat la culminació d'aquesta remodelació profunda del centre, que està dissenyat per mirar a l'exterior. Compta amb unes zones enjardinades renovades, un parc infantil i una zona de food trucks. S'ha incorporat una pèrgola i això realça l'atractiu del centre i enriqueix l'experiència del client, ampliant també la seva oferta gastronòmica. La transformació del centre comercial de Sant Cugat ha donat com a resultat una oferta exclusiva i variada de 81 botigues i restaurants, un cinema i 10 espais de quiosc que combinen marques internacionals i comerços locals. Les instal·lacions estan especialment adaptades a les famílies, amb una zona de descans i un aparcament renovat. El nou Sant Cugat Shopping Centre t'espera. Combina innovació, sostenibilitat i bon funcionament per oferir-te una experiència de compra única.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
A la Fundació Vicente Ferrer som on més se'ns necessita. Per això ara, per primera vegada, treballarem aquí per ajudar els afectats per la Dana. Perquè ara, on més se'ns necessita és a València, transformant el fang en esperança. Col·labora-hi al 900-111-300 o a fundacionvicenteferrer.org.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer3 i Servimat.
Salutacions, us parla la Sara Vella. Avui tornem a tenir la secció de salut del Faves Comptades, la Kate Capó, fisioterapeuta especialitzada en sòl pelvià i uroginecologia. Al final aprendré a dir-ho tranquil·la. Com sabeu, la podeu trobar al centre Sivan Espai Holístic, al costat de l'Hospital General. És un espai dedicat al ioga, a les teràpies holístiques i a la fisioteràpia. Hola, Kate.
Hola, Sara. Bones.
De moment ens has introduït a l'apassionant món del sòl pelvià i també hem parlat de com prevenir alguns dels trastorns relacionats amb aquesta part del cos. Avui m'agradaria tocar un tema una mica més específic que afecta a moltes dones i que, sorpresa, és força desconegut. Estem parlant de l'endometriosi. Per qui no ho sàpiga, comencem pel principi. Què és l'endometriosi?
L'endometriosi és una patologia que afecta a les dones i consta d'un creixement del teixit de l'endometri per fora de l'úter. És a dir, tot això que necessitem que es creï a dins de l'úter per tal de que si es fecunda l'òvul en el moment de la concepció d'un embaràs pugui créixer dins de l'úter, doncs aquest teixit, que fa com de caseta, doncs creix en lloc de dins per fora. Llavors, si no hi ha concepció, aquest teixit, quan està dins de l'úter, pot caure i sagnar quan tenim el període. Però què succeeix? Si és un teixit que no pot ser evacuat i queda a fora del que és la cavitat de l'úter, provoca moltíssima inflamació, perquè és un teixit que s'inflama, i per tant moltíssim dolor, que és com el símptoma principal d'aquesta endometriosi.
Dolor a la zona, entenc, això, de l'úter, dels ovaris...
Sí, normalment cursa amb un dolor menstrual molt fort. Són aquelles dones que... És a dir, no sempre que tinguis molt de dolor menstrual has de tenir endometriosi, però sempre que hi ha endometriosis, perquè hi ha, normalment, si no, molt de dolor menstrual, entre altres símptomes que ara segur que anem comentant.
D'acord. I hi ha diferents tipus d'endometriosi o sempre és la mateixa?
Principalment s'han classificat tres tipus d'endometriosi, que és segons on creix aquest teixit. Però a nivell pràctic no és que es tractin diferent.
I no afecten diferent, no tenen les mateixes conseqüències, per exemple, per la concepció, com comentaves?
En general, un dels símptomes de l'endometriosi és la infertilitat. Llavors, sí que... En aquest aspecte podem tirar una mica més prim quin tipus d'endometriosi, però com que al final és tan difícil el seu diagnòstic, ara també en faré 5 cèntims, que ens és, entre cometes, igual a on tenim aquest extrateixit pels símptomes que correspon.
D'acord. I de tots els tipus, siguin quins siguin, de quin percentatge de la població femenina, entenc, pot afectar?
Doncs imagina, afecta aproximadament a un 10% de totes les dones en edat fèrtil, que això correspon perfectament a 170 milions de persones.
Són moltes persones.
Sí, imagina, i només dones. És a dir, ja només parlem de dones. Imagina la quantitat, no? Si és una barbaritat.
Sí, segur, entre les nostres amigues, les nostres mares, les nostres tietes, n'hi ha diverses.
Clar, pensa, una de cada 10. Ja quadraria.
I quins símptomes ens poden fer pensar, a banda d'aquest dolor tan fort, que podem tenir endometriosi?
Doncs, a part d'aquest dolor, ja no només amb la menstruació, sinó també, per exemple, doncs, quan estem ovulant, perquè al final l'endometriosi, que no ho he dit abans, és una patologia hormonodependent, perquè aquest teixit que hem parlat es va creant més a més segons el procés hormonal. Llavors, segons en quin moment estàs del cicle, si no hi ha una bona regulació o si tens algun tipus de disfunció també en el que és el teu període, doncs es pot veure alterat. Llavors, a part del dolor, trobem la infertilitat. Després també podem trobar molta fatiga, perquè al final el nostre cos, sobretot a nivell de, no, de zones pèlviques, hi ha un augment d'inflamació. I clar, el sistema nerviós entén que alguna cosa no està bé i és molt més fàcil que aparegui doncs, aquesta fatiga, que és una manera de dir, vale, frena perquè no quadra. I després, com a principal, trobaríem això. Però clar, s'imagina, no? Tu tens un dolor pèlvic persistent, és a dir, que està allà cada vegada que tens el període, o inclús si no el tens, o dos cops al mes, si també estàs ovulant, clar, això pot comportar depressió, això pot comportar molta ansietat. Tu saps que t'ha de venir el període i ja estàs patint, perquè estem parlant de dolor, de quedar totalment invalidant a casa, haver-te de posar a dormir, al llit, de no et pots moure, no pots fer res.
Incapacitant, totalment.
Incapacitant total. És a dir, són aquests dolors menstruals que les dones s'han de demanar la baixa, o s'haurien de poder demanar la baixa, que això també és un altre meló. Llavors, perquè realment és una patologia.
Entenc tota aquesta afectació de la salut mental, també sobretot quan moltes vegades la resposta que reben és normal, això forma part de ser dona, la regla ha de fer mal...
Totalment, Sara, gràcies per treure això, perquè ja està bé, en aquest sentit, no? Ens hem de poder cuidar i ens hem de poder cuidar des de les bases. Què és lo normal i què no? Ja ho parlàvem, no?, amb els mites l'altre dia. Llavors, ara és, val, no és normal que el període, o dit normalment com la regla, faci mal. No és normal que la dona no pugui ni aixecar-se del llit quan tingui aquest dolor. És a dir, són tantes coses que s'han normalitzat que no és així, que al final és per tal de, val, com que l'endometriosi és una malaltia difícil de diagnosticar, doncs, bueno, mira, és normal i no passa res.
Sí, tens raó, perquè a més tenia apuntat que encara avui l'endometriosi és una malaltia que es triga de mitjana entre 8 i 10 anys a ser diagnosticada. Tenint en compte que la simptomatologia que presenta és molt evident, com acabes d'explicar-nos, per què és tan difícil fer aquest diagnòstic?
Doncs el curiós de l'endometriosi és que no es veu. Clar, molt difícilment es veurà amb una prova diagnòstica d'imatge, com una eco, no es veu amb una ressonància, no es veu en res, que no sigui directament anar a explorar, és a dir, una laparoscòpia, és a dir, una intervenció quirúrgica per obrir, o sigui, no s'obren canals, són com la camareta, no? I veure què hi ha allà, i a partir d'aquí és diagnòstic / tractament, perquè normalment es veu, es detecta i aquest teixit surt, és a dir, el treuen, perdó. Però clar, ningú t'assegura que no torni a créixer. Llavors, és molt difícil de diagnosticar perquè no es veu, entre cometes, però clar, els símptomes són molt clars i bastant evidents. Llavors, no necessitem que hi hagi un diagnòstic per ja poder tractar els símptomes, i això seria com la clau de tot, no? Perquè si no, sí que ens serveix el diagnòstic per dir, vale, almenys sé que tinc, però és que no tens per a què haver de passar per quiròfan per poder abordar aquests símptomes de la manera que necessites.
Vols dir que amb els indicis que hem comentat ja podríem dir, posem que donem per fet, partim de la hipòtesi que la tens, encara que no la tinguis, anem a tractar-ho perquè mal no et farà.
Exacte. És a dir, si poguéssim començar aquest tractament / preventiu, que potser no és preventiu perquè ja tinc la patologia, però tractar-la com es mereix, doncs ajudaria molt més.
De quina manera es pot tractar? Parles de fisioteràpia?
Fisioteràpia és, a nivell d'evidència científica, no s'ha estudiat i sempre demanem, no, des de la fisioteràpia, que s'aposti més per tot el que és l'evidència, perquè al final és el que ens ajuda a recolzar la nostra feina. Però sí que s'ha vist que és el millor tractament envers a la pal·liació d'aquests símptomes. A nivell mèdic hi ha tractament hormonal i després tractament quirúrgic. No s'ha vist que millorin tractament hormonal ni en la meitat dels casos. En fisioteràpia s'ha vist que sí. Igual també amb ioga i amb acupuntura i amb tècniques meditatives, per tot el que dèiem del component també que té a nivell de salut mental. Perquè al final veiem que una cosa que encara altera més aquests símptomes és l'estrès i és la mala gestió de del nostre dia a dia, que vamos, anem a tope. Llavors, a través de la fisioteràpia hi ha diferents eines que ens podem trobar a consulta, des de teràpia manual, alliberament de tot el que és el sistema miofascial, mobilització i demés. L'exercici terapèutic és superconvenient sempre que hi ha algun tipus de moviment, hi ha més flux sanguini, per tant, ajudes més al cos que vagi recuperant. Llavors, i també, bueno, radiofreqüència, altres tècniques, però la fisioteràpia ens ajuda en aquests símptomes, això està clar.
Ajuda als símptomes, et refereixes a que ajuda a pal·liar el dolor i a tenir una millor qualitat de vida i un millor control de tota aquesta zona, però estàs dient com que no tindria per què ajudar a la infertilitat, no?
El tema, clar, el tema de la infertilitat és... està una mica a l'aire, perquè com que tampoc et sap fins a quin punt està afectant o no, doncs el que sí que sabem és que, clar, quan creix tot aquest teixit hi ha un descontrol, no? Posem el cas, ens imaginem. Clar, hi ha aquest descontrol, no sabem fins quin punt, quan jo estic en el moment perfecte de la concepció, doncs hi ha suficient ordre a nivell hormonal com perquè es puguin donar tots els processos, que són bastant més complexes, no? Llavors, clar, això també altera en aquesta fertilitat més l'estat propi de la dona, evidentment.
Aquesta és una malaltia genètica que es passa de mares a filles o no, o és espontani?
En principi pot ser espontani. Sí que és veritat que hi ha molta correlació amb mares i filles. Ara, aquí ja torno a tirar una mica cap al concepte una mica més holístic de, uau, és que per què tinc jo aquesta patologia? D'on em pot venir? És que em pot venir de molt més enllà que no només a nivell físic, o si tinc una mala alimentació, o si tinc un problema hormonal. És que potser em ve de un patró que tenia la meva família sobre què és l'úter, no? L'úter és el teu primer habitatge, és el teu primer, la teva primera llar. Llavors, moltes vegades es veuen relacions de conflictes amb un entorn familiar o inclús amb entorn de parella, on, bueno, al cap i a la fi, si el teu cos no et sent, no sent que no està en perill, és a dir, no et sent a casa, no voldrà ni es prepararà per poder concebir. Llavors això, i això està a l'úter. I si hi ha impediments aquí o hi ha alguna cosa que no funciona al teu centre de poder, doncs algú passa.
D'acord, Kate, doncs molta informació per digerir, moltes coses noves. Moltes gràcies per parlar d'aquest tema tan important com és l'endometriosi.
Gràcies a vosaltres.
Ens veiem el mes que ve. Moltes gràcies.
Que vagi bé, gràcies.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie, l'espai de sèries du AU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Doncs obrim l'última secció de Faves Comptades d'avui. Donem la nota, com sempre ho fem amb Lluís Cabal, que és divulgador musical i ens acompanya en aquesta estrena del nou any 2025. Què tal? Com estàs?
Molt bé, content d'estar aquí ja per primera vegada aquest nou any.
Aquest nou any, un nou any que ja veurem què ens depara. estem parlant del 2025, però és que avui tornem a fer la mirada enrere, bastants segles enrere, perquè recordem que estem fent un repàs de les dones compositores. I anem seguint en la línia del temps la història d'algunes de les dones que van fer més feina en aquest sentit. I avui ens quedarem amb un parell de germanes.
Sí, ara estem en el segle, com dius tu, hem fet una mirada enrere, estem al segle XVI-XVII, a cavall entre el segle XVI i XVII.
I aquesta que estàvem sentint ara és obra de...
Sí, això és un ària que es diu Simia i Tormenti, de Settimia Caccini. Si no recordo malament, l'any passat ja en l'últim espai ja vam parlar una mica d'aquesta compositora, però hi vull tornar perquè són dues germanes i estan estretament lligades l'una amb l'altra. Settimia Caccini i Francesca Caccini, florentines, compositores florentines, i que es movien al redós de la família Medici. Estem a la cort dels Medici, i de seguida vam parlar i vam dir que no ens ha arribat cap obra sencera, però sí que tenim una col·lecció d'àries per una sola veu i continu, i que és una... un tipus de música que ja havia canviat molt de l'escenari anterior, que era molt més religiós.
Aquí sí, més eclesiàstic, pensat, sí.
I havien passat aquí a la cort, i llavors era una música ja amb molts cromatismes, amb molts jocs rítmics, i amb àries de dansa, i no sé si altra cosa, allò de la miòlia, d'allò d'un ritme de dos sobre un ritme de tres, i tot allò
sí,
que
vam recordo que era com
parlar.
Bastant més treballat.
Molt més treballat,
no? Més elaborat.
Sí. Ja és una música, ja és una música que ja revoluciona una mica tot el que havia passat fins aleshores. Totes dues germanes van ser molt influents a l'època, van tenir un cert reconeixement. Jo torno al que diem sempre, no? Jo no hi era, ni tu tampoc hi eres, no hi érem,
no.
I no sabem exactament com funcionava, però per les dades que tenim sí que sabem que moltes d'aquestes compositores de les que parlem és la història la que ha sigut injusta amb elles. És a posteriori que han estat oblidades. Però sí que en el seu moment van tenir el seu reconeixement. Entenem el reconeixement com el que és, perquè ara nosaltres, des del segle XXI, quan parlem de reconeixement, estem parlant d'un reconeixement mediàtic, d'una cosa molt, molt...
Més superficial, més superflu...
Bueno, de molta expansió, és a dir, de que es conegui molt i aquest reconeixement, bueno, sigui com més gran, millor, no? Però quan en realitat jo penso que el reconeixement comença pel regust propi de la feina ben feta, no? D'un mateix. Aquesta feina feta, i aquesta feina feta al redós d'on estàs i en aquest, podríem dir, aquest hàbitat musical, no? I moltes d'aquestes compositores, en el seu moment, doncs sí que van ser conegudes i van ser influents en altres compositors. Ara en parlarem, i amb compositors molt coneguts. Però sempre el reconeixement, com l'entenem nosaltres, és una cosa posteriori. Pensem, per exemple, que un compositor conegudíssim ara, com és Johann Sebastian Bach, per exemple, en el seu moment era un músic d'un àmbit molt reduït. Ell estava a la Catedral de Leipzig, allà feia la seva música, diríem que era un obrer de la música, diríem, no?
I el coneixien allà on treballava.
I allà feia la música que es necessitava en aquell moment allà, molt bona música, però el reconeixement internacional, diríem, com el coneixem nosaltres ara, que això li va arribar molts anys després d'haver mort. Això va ser a partir de Felix Mendelssohn i sobretot de Fanny Mendelssohn, que van recuperar les passions de Bach, de Sant Joan i Sant Mateu, i van trobar aquelles obres i van dir això és meravellós, això s'ha de donar a conèixer. I a partir d'aquest coneixement, d'aquesta recuperació, és quan es va començar a conèixer Bach, però fins a llavors Bach havia, la seva influència havia quedat doncs, en el seu àmbit. O, per exemple, una de les obres que ara són són cavall de batalla de tots els violoncel·listes, com són les suites per violoncel sol de Bach. Sí que es coneixien, es van conèixer sempre, però tenien un tractament com d'obra tècnica. Eren unes obres que s'estudiaven des del punt de vista tècnic perquè els violoncel·listes doncs, practiquessin la tècnica. Va ser Pau Casals que va agafar aquelles obres i va dir... No, això no és un estudi tècnic. Això són unes obres meravelloses que s'han de donar a conèixer. I va ser ell el primer músic que va donar a conèixer en concert aquestes obres. Per cert, les va estar estudiant durant 12 anys. Són 6 suites. Dilluns la primera, dimarts la segona, dimecres la tercera, dijous la quarta, divendres la cinquena, dissabte la sisena i el diumenge totes. Així durant 12 anys, i llavors quan al cap de 12 anys va dir ara ja les puc tocar en públic, i els va tocar.
Però vols dir que aquesta situació, aquest reconeixement que ara comentaves en el cas de Bach, no els ha passat a molts autors?
Sí,
en
sí,
general,
sí, sí,
eh?
Sí, sí,
en general.
Bé, a partir del romanticisme els músics ja són coneguts en aquell moment, però abans d'això la seva feina queda... la seva àrea d'influència...
Restringida a un àmbit més petit.
En el seu àmbit, que sí. No vol dir... que no siguin influents, al contrari, eh? I és el cas, el que diem, per exemple, tornant ara, ja tornem a les dones compositores, i tornem al segle XVI i XVII, ara, mira, posarem un altre track. Estem sentint una xacona és un ritme de dansa, d'una obra que es diu Il primo libro delle musiche. Això és de Francesca Caccini, ara hem passat ja a l'altra germana. La germana gran, vam començar per la petita i ara ens anem a la germana gran. L'hem deixat per després perquè potser la seva influència és més gran. És una obra, com podem sentir, instrumental. Llavors, pujo una miqueta... Com sempre, ja hem dit, aquesta època estem experimentant, i aquí s'ha sortit de la religió i s'ha passat ja a l'àmbit de la cort, i es fa música doncs, per divertiment, però alhora també per investigar sobre les possibilitats harmòniques, tímbriques i rítmiques de la música.
Mira que ara et volia preguntar si... Perquè m'ho estava imaginant, en el context de l'època i en aquests grans salons que hi havia, si era música per ballar? Era música de ball o era música per escoltar?
No, bé, de fet, la música... Tornem a lo mateix, jo no hi era,
Però, ni jo tampoc, per això pregunto.
Però pensem que, el fet musical no era com ara, que pots posar... connectes a internet, a Spotify, el que vulguis, pam, i escoltes música en un moment. La música es fabricava al moment i la música tenia una utilitat pràctica en el seu moment. Evidentment, doncs, totes les músiques que són ritmes ballables, jo penso que servien...
S'aprofitaven per ballar.
Servien precisament per aquest fi. O sigui, el fet de seure i escoltar música, és una cosa molt moderna. Abans la gent vivia la música, no? I la vivia en diferents circumstàncies. I ara anem, seiem i escoltem, no? És una mica postís, jo penso, també, perquè...
Però ens posem en l'escenari d'aquests palaus,
sí.
En aquesta Itàlia tan efervescent.
Clar, en un moment on l'art bullia, no? Tota la recuperació de l'art. I aquí ens trobem amb el que vaig apuntar, em sembla, l'última vegada, que les dues germanes Caccini... fan tota la seva producció musical al voltant de la Camerata Fiorentina. Què és la Camerata Fiorentina? La Camerata Fiorentina és un grup d'humanistes de l'època reunits per intentar retornar a l'art al seu estat més pur. Per ells el seu estat pur era Grècia. I llavors... hi havia... En aquesta Camerata Fiorentina, per exemple, hi havia Vincenzo Galilei, que era el pare de Galileo Galilei. També es deia la Camerata de Bardi, perquè la va fundar el comte de Giovanni di Bardi, que era un intel·lectual de l'època, militar i esportista. I, de fet, no es dedicava només a l'art, es dedicava a moltes coses. De fet, el Calcio Fiorentino, que és l'antecessor del futbol, sí. El primer reglament el va elaborar aquest bon home, el Giovanni Di Bardi.
Que polifacètics, eh?
Era un home molt... Bueno,
de l'època.
Sí, homes del Renaixement.
Ah, exacte.
No és perquè sí que aquesta, existeix aquesta
expressió. Sí, ara també trobes de tant en tant algun. Sí.
Ells, com dèiem, defensaven que l'art s'havia corromput una mica per l'excés de floritures, no? I sobretot en la música defensaven el retorn a una línia melòdica, perquè un dels seus membres, Girolamo May, que era un gran historiador de la Grècia antiga, ell defensava que la tragèdia grega no era parlada, era cantada. En el seu, o sigui, que els grecs, quan representaven una tragèdia, sí, la cantaven, no la parlaven. I llavors ell volia, defensava el retorn una mica a aquesta essència. Aquí és, ara entendrà, ho veuràs ben clar, aquí seria quan naixeria l'òpera, que és aquest cant acompanyat, aquesta línia melòdica, amb un acompanyament. I Francesca Caccini, doncs és una important compositora d'òperes. De fet, ella, a més, va ser molt admirada per el que considerem, entre cometes, l'inventor de l'òpera, que és Claudio Monteverdi. El seu Orfeo està considerada la primera òpera de referència a partir de la qual ha evolucionat el gènere, i ell era un gran admirador de Francesca Caccini. Llavors, Francesca Caccini, ara d'ella sentirem una altra música.
Música, que ens transporta a una època que molt xula, molt bonica.
Sí, mira, això era l'obertura de la Liberazione di Ruggiero de l'Isola del Cina, de Francesca Caccini. És l'obertura d'una òpera d'ella que ens ha arribat sencera.
Ah.
I com dius tu, sí, ens transporta a una època molt interessant
allà
i molt efervescent, però clar, segurament a la gent que no... Això passava a Florència, no?
Sí.
I llavors, fora de Florència, segurament poc arribava d'això, no? En aquell moment. El que dèiem abans de la influència d'aquest entorn...
En I del qual, reconeixement,
del
clar.
Reconeixement,
si no
clar,
ho coneixien, no ho podrien
clar,
reconèixer.
Clar. Llavors, bueno, la difusió que podia tenir en aquell moment totes aquestes idees, a posteriori se sap, però en aquell moment allò quedava allà. Segurament, segur, el que passava a Venècia, en la mateixa època, doncs era una altra cosa diferent al que passava aquí, que ja ho veurem un altre dia amb compositores venecianes també de l'època. Però veus, tornem al mateix, no? Ara, jo penso que tant les compositores com els compositors com els músics de l'època que estaven a Florència fent tot això, doncs segurament la satisfacció que tenien era això, doncs, d'estar fent quelcom que potser pensaven que era una evolució i una recuperació de Jo no sé si pensaven en una projecció de futur.
No, però jo crec que sí que, en el fons, pel que expliques, segurament sí que se sentien reconeguts, no?
Sí, no, sí, sí, segur, sí, segur, sí, segur, sí, segur. No necessitaven un reconeixement a posteriori i un gran reconeixement internacional, no? Mm. I com et dic, Francesca Caccini va escriure 5 òperes, se sap que va escriure 5 òperes, però malauradament 4 s'han perdut, però una ens ha arribat sencera, que això és meravellós. I a més, que és aquesta que hem dit, la Liberazione di Ruggiero de l'Isola del Cina, mm-hmm, és una obra de 1625, del qual sentíem l'obertura, com hem dit, i aquesta és la primera òpera sencera que es coneix d'una dona compositora, i a més va ser la primera òpera italiana, ja no d'una compositora, sinó la primera òpera italiana representada a l'estranger. Es va representar, hi ha constància de que 3 anys després de la seva estrena, es va representar a Varsovia, el 1628, i amb això doncs, va ser, com et dic, la primera òpera florentina que va sortir d'aquest redós. Sí. Veus, mira, ara hem trobat una altra cosa. Ja, a Varsovia ja ho van conèixer, això, en aquella època. No? Ja hi ha una expansió cap a fora.
Sí, sí, però de mica en mica.
De mica en mica, sí, sí, sí. I com et deia, aquesta compositora doncs, era una gran admirada de Claudio Monteverdi. Si et sembla...
Acabarem amb la Francesca?
Sí, ho podríem deixar amb la Francesca i ho podríem acabar escoltant una ària d'aquesta... el cor final, precisament, sí. d'aquesta òpera, que dèiem, és un cor, com veuràs, ja un cor molt triomfal, molt, jo penso que molt revolucionari a l'època i que estic segur que va marcar molt el devenir de les òperes a partir d'aquest moment.
Doncs, escolta, què millor que acabar amb aquesta autora?
El cor final.
I el cor final, Francesca Caccini. Lluís, ens tornarem a trobar d'aquí unes setmanetes.
D'aquí unes setmanes, sí, sí. Sempre un plaer i encantat de venir.
Ho passem molt bé. Doncs amb el cor final acabem també el Faves Comptades d'avui. Gràcies a tots. Bon dia.
Bon dia.
Bé, doncs, abans de tancar la paradeta d'aquest Faves Comptades d'avui dijous, repassarem els imperdibles dins del món de les arts escèniques amb el nostre prescriptor de capçalera, Eduard Gené. Bon dia i bon any.
Bon any, espero que sí. Espero
sí?
Que
serà un bon any, aquest, el 25?
No sé què diuen, no sé, la quadratura de no sé què.
La del cercle.
No, no és la cercle.
No és aquesta.
Em va arribar algo que no vaig entendre i deia que sí, que seria un molt bon any.
Sí?
Sí, però...
És que jo he sentit opinions de tots els gustos, eh?
Sí, bueno, per això t'ho dic, que jo la veritat és que al final penso, escolta'm...
Ja ho veurem.
Exactament.
No?
O sigui, en tot cas, el dia 9 de gener de 2026... tornes a preguntar.
Doncs ja, t'ho tornaré. Fes-me memòria per això.
Passen coses estranyes, a vegades passen coses estranyes impensades. Eh?
Doncs mira que bé que ens ve això de les coses estranyes. Sí. Perquè tu
I
dius...
No volgudes, i no volgudes.
Això seria un accident, sí. No? Els accidents sí, passen, sí. I són accidents perquè, sí. Mira, es produeixen sense que ningú no ho busqui. Bé, també podríem posar algunes excepcions.
Excepcions, però en aquest cas no, en aquest cas jo diria que va passar.
Clar, és que jo ara fa una estona et preguntava pel que havies pogut gaudir aquestes festes de Nadal dins de la teva especialitat i, mira, el Joan Pere, que ja ho tenia tot a punt, comença, però... Només acaba. Què va passar?
A més, l'obra es deia tot l'any pot ser Nadal.
Tot l'any.
En aquest cas, volíem que fos el dia 30, que era doncs, quan tancaven tota la programació de Nadal. No?
Sí, sí, era la rematada final.
Era el final. I, a més, com passa sempre amb el Joan Pere, el teatre estava ple.
Vam estar parlant amb ell?
Absolutament ple.
Aquí, al programa?
Sí.
Sí, sí, i estava encantat de venir a Sant Cugat i, bueno, i vam parlar de l'obra.
Sí, és una obra que havia fet el 2023, basada una mica, amb la història del conte de Nadal de Charles Dickens, el Mr. Scrooge. Més que en aquest cas no és el Mr. Scrooge, és l'avi Joan. i a l'Ave Joan, doncs, començava l'obra, que sortia doncs, pel mig del passadís, llavors portava vestit, ja portava la jaqueta de Pare Noel, el gorro Pare Noel, una sèrie de paquets, pujava a dins de l'escenari per les escales centrals, que vaig pensar, ei, 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 perquè té una edat de Joan Pere. Sí, i va pujar, llavors muntava doncs, un arbre que hi havia allà molt mal fet i anava posant-hi coses i tal. I hi havia, un sobretitular de l'obra, com passa molt sovint últimament, i es veia com a vegades que no sortia a temps, no? Allò típic doncs, que deia una frase i aquesta frase no sortia fins al cap de no sé, de
30... Estava desquadrat una
mica. Desquadrat, exacte, mm-hmm. Això del quadrat.
La quadratura que dèiem.
I el so de tant en tant feia com una espècie de xiulet, no? I vam pensar això.
Ja sospitaves tu que alguna cosa estava passant.
Aquí passa algo. No crec que això tingui res a veure amb l'obra. No crec que l'escriptor, el dramaturg que ho ha fet, que hagi muntat tot aquest
tema. Uns efectes especials,
sí,
no?
El Jaume Vinyes. I, bueno, en Jaume Vinyes que ha escrit una obra específica per a Joan Pere. Això és molt actual. De totes maneres, Joan Pere és un actor que és un personatge en si, i per tant, sigui quina sigui l'obra que faci, continua sent en Joan Pere.
Sí, exacte.
I està molt acceptat, i a mi em sembla doncs, molt bé. L'altra cosa és que a vegades penses, home, doncs l'actor en molts casos tindria que senyir el personatge, l'obra i tal. No és el cas. La qüestió és que al cap d'uns 15 minuts o 18 minuts, aproximadament...
Amb el teatre a tope,
teatre
no?
A tope,
ple,
tope,
de gom a gom.
I rient cada vegada que deia alguna cosa en Joan Pere, doncs ell mateix es va girar i va dir, ara torno. I es va ficar com si marxés de l'escenari, com si...
Entre bambalines.
De l'habitació. I com van sortir, va sortir el Joan Pere amb el Gerald Fanon, el productor
el programador,
el programador de Teatre Auditori, dient que hi havia un problema amb la taula de so i aquest problema no el podien solucionar en aquell moment. No havia de dir, doncs espereu 10 minuts que intentarem solucionar-ho, sinó que ja havíem vist que tenia aquest tipus de problema d'una magnitud que no permetia seguir l'obra. I per tant es va anul·lar l'obra, doncs contra la gent... Penso que els dos es van manifestar en aquest sentit molt dolors, per fet, el Joan Pere doncs, va fer un... En fi, va explicar una mica això que deies tu abans, que ell de Sant Cugat venia molt sovint, estava molt content i estava molt ben rebut, i que per tant, i és veritat que ell ha participat en coses de la commemoració del 25è aniversari, o ha participat en coses de tipus, inclús en presentacions de programació d'una forma personal,
sí.
I jo sé que sense que tindre que cobrar, vull dir, d'una forma
que ho ha fet de gust.
Ha fet de gust, però la veritat és que aquella obra es va quedar amb un quart d'hora. Amb un quart d'hora. És una obra que, donada que es tracta d'això,
del Nadal.
Nadal i tot plegat, segons sembla, bueno, el que van dir és...
No reprogramarà.
No reprogramarà, de moment, que no sigui el Nadal que ve, jo no ho crec. I aleshores el que potser vindrà és un soga de lloguer, que és una obra que està fent a Barcelona en aquests moments, i a més, evidentment, que les persones que vulguin recuperar el preu de l'entrada, doncs ho poden fer-ho. Ho poden fer-ho perquè, òbviament, doncs, jo ho vull dir, jo no puc tornar d'aquí... No sé si fa el mes de març o mes d'abril, no ho tinc previst i, per tant, de puta.
Són coses que poden passar.
I passen. I jo, la veritat és que jo diria que el Teatre Auditori, amb 30 anys, sí, el dic bé, ara farà 30 anys, només ho he vist una sola vegada.
Aquesta
és la segona. Una sola vegada. I va ser, en aquest cas, amb un grup musical, una música amplificada, ara em facis dir el nom, no me'n recordo. Tindria que buscar el meu llibre dels 25 anys i recuperar-ho, però no ha passat mai. No ha passat mai. Alguna vegada ha hagut un tipus de problema i s'ha arreglat en uns minuts, en 10 minuts, un quart d'hora, i per tant s'ha solucionat, i en aquest cas no va ser possible.
Bé, doncs aquest és l'accident, l'anècdota que havíem d'explicar abans de començar a parlar d'allò que tenim per endavant. I aquest divendres tenim teatre.
Tenim teatre.
Teatre en castellà, amb l'obra Los amigos de ellos dos. En parlaràs més àmpliament en el teu programa d'aquí uns minuts. el Molta Comèdia.
Va dir, si n'hi ha novetat, penso tindre una entrevista amb un dels dos autors, que és en Daniel Veronese, perquè l'obra és Daniel Veronese i Matías de Federico, i ho comentarem. És una obra que, com molt sovint les del Veronese, doncs, ja sé que és un tòpic, però és allò de argentí psicologia.
Ah.
És, o sigui, fa sí. un tipus...
Ho associem fàcilment. Bastant, sí.
Ja dic que és un tòpic, Vull dir, no que tothom sigui així, però sí que és cert que els argentins hi ha una gran escola de psicologia, i aleshores aquí presenten de la història de quatre amics que es troben de forma setmanal a sopar, i dos no arriben. I no saben per què no arriben, intenten comunicar, tal. Aleshores comencen a qüestionar-se aquesta relació que mantenen de fa anys d'amistat, si aquesta amistat es corresposa per part d'aquests que no han arribat en aquell moment, etcètera, etcètera. Hi ha una mica aquesta...
Però en el rerefons, quin és el tema que s'aborda?
El tema és una mica el dir... els amics que tenim ens aprecien realment, o sigui, estan amb nosaltres realment en qualsevol situació.
Examina l'amistat.
Exactament, fa una mica d'aquest examen psicològic l'amistat. Aquí, doncs clar, tenim la Marlene Alterio, que és una gran actriu, la família Alterio, que són...
Sí, és germà, una saga d'actors.
Que són argentins, però que jo diria que a partir que va venir el pare, doncs ja es van quedar aquí pràcticament i treballen molt a Espanya. Per no dir, inclús hi ha produccions que teòricament són argentines amb capital espanyol, però que hi actuen, però que és capital d'aquí. I després en David Lorente, que és un actor que s'ha fet bastant conegut per una sèrie...
De televisió espanyola. Que no recordo el títol.
No recordo el títol, però jo sé que el seu paper és un guàrdia civil.
Quatre estrelles?
Sí, és un guàrdia civil.
Em sembla que és... no sé si és quatre estrelles o una cosa així. D'un hotel, no? D'una família.
Una família, què tal? Sí. I llavors ell és el guàrdia civil.
Sí.
I després aquest diumenge tenim una cosa especial, molt especial, Carme, que és la Veronal. I dic molt especial perquè la Veronal, que ha crescut molt últimament com a companyia de dansa, és el que podíem dir-ne allò que en un moment determinat es va començar a dir la dansa-teatre. O sigui, no estrictament un fet de la dansa, sigui la clàssica o sigui la moderna, sinó que fan un tipus de moviment en què el teatre, el text, les paraules també tenen molt a veure. O sigui, no s'acaba només amb un fet de moviment.
És una mica un híbrid, no?
Sí, i això en el seu moment, doncs, parlo de bastants anys, va començar, després sembla que va desaparèixer. I la Berenal, aquí tinguem el Marcos Morau, que és la idea de direcció artística, i també part de la coreografia, doncs molt significatiu que en la presentació ja diuen coreografia del Marcos Morau en col·laboració amb els intèrprets. És a dir, que no és la clàssica coreografia que hi ha un, diguem, de dictador, en aquest cas d'estètic, que diu, ara feu aquest moviment, sinó que entre els propis intèrprets, que són sis ballarins i ballarines, entre els propis intèrprets també intervenen a l'hora de... I inclús jo penso que probablement, pensant en altres coses de la Veronal, deixen obert que anar a la funció concreta, en el moment concret, d'aquest cas el diumenge,
sí,
si sorgeix alguna cosa, doncs que la facin. O sigui, és un tipus
de... Hi ha una certa llibertat,
sí,
no?
Sí, de dir... també és veritat que qualsevol obra de teatre sempre és nova. Tens una història, tens un text, tens el que tu vulguis.
Sí, però perquè és en viu i en directe.
Però és en viu i en directe, exactament. I, per tant, sempre pot haver alguna petita diferència. Però en aquest cas està buscat que sigui així, o sigui que si es produeix...
Que siguin funcions úniques i exclusives.
I llavors vol dir que si hi ha algun dels ballarins, en aquest cas, que en aquell moment doncs, fa un tipus de moment diferent, els altres, òbviament, l'han de seguir. O sigui, han de lligar amb el que està, amb el que està fent. I aquesta és un tipus d'al·licient que suposo que per algú és molt important, quan també que suposo que per algú no ho sigui tant.
Ja. De vegades les novetats costen una mica, no?
Exactament, exactament. És així. És
però
així.
Vaja.
I tenim el teatre també la setmana vinent, i tenim una obra que és Amnèsia, de Nelson Valente, que també és un argentí, Nelson Valente, i en aquest cas està dirigida per ell mateix, amb una traducció del Jean Negrier, que és un dels actors, i tenim la nostra Mercè Aránega.
Sí.
Que ja puc avançar que en el teatre, en molta comèdia la setmana vinent...
D'aquí una setmana?
Tindrem la Mercè Aránega aquí parlant d'aquesta obra, i no només d'aquesta obra, sinó...
I què tal, Amnèsia?
És una obra, jo penso, molt interessant. Ha tingut molt èxit a Barcelona, i a més, haig de dir que aquí hi ha tres actrius i un actor fantàstics. Un és Jean Negrier, que ell mateix ha fet el traductor del castellà al català, i la Mercè Aránega, que no cal dir-ho, és una actriu fantàstica,
Però,
i que vagi a la Míriam Iscla, que és també una gran, gran, gran actriu, per mi a vegades poc reconeguda, perquè jo penso que ha fet coses fantàstiques. La Victòria Pagès, que també és una gran actriu, i que ha fet de tot, el dia de tot vull dir de tot. O sigui, ha fet coses sensacionals.
L'hem vist en sèries, l'hem vist...
Ha fet absolutament de tot, sí. I a més, molt bé. I també tenim la Marcia Cícero, que és una actriu boníssima. Jo penso que l'obra...
De què va? Que m'interessa saber-ho.
Hi ha... és el cas d'una persona gran que comença a perdre, o sigui, té...
La memòria.
Ella diu que no, evidentment no vol acceptar que aquest fet sigui així, però el que està produint és aquest tipus de problema, i els fills i les filles, i per tant hi ha aquest tipus d'acció familiar que en aquest moment cada vegada és més normal, perquè cada vegada vivim més anys, i a viure més anys tenim més possibilitat de tenir un tipus de malaltia, sobretot les mentals, que fa uns anys no és que no existissin.
És que no arribaven, perquè no arribàvem ni nosaltres.
Exactament, no arribàvem a que es pogués comprovar. I jo penso que, considerant tota l'obra del Nelson Valente, segur que des del punt de vista tan formal com des del punt de vista de l'actuació, jo la recomanaria sens dubte. També s'ha de dir que quan acabi l'obra, la companyia, hi haurà a Platea una petita, petita conversa, un petit col·loqui, en el que el públic que es vulgui quedar podrà participar i comentar. No cal dir que tractant-se de la Mercè Aránega, hi haurà conversa per rato.
Tu que la coneixes bé. Doncs et sembla que ho deixem aquí? Hem fet el repàs. No sé que em diguis, mira, tinc una cosa que és imperdible, sí o sí. Home, que sigui per aquesta setmana o la setmana que ve.
Jo voldria comentar una cosa que a mi em sorprèn, i que també ho comentaré, l'ampliaré, i és el fet d'això que en diuen el tribut. O sigui, el Brec Antic ve on actuen aquest cap de setmana el Queen.
Des de Queen?
Clar, actua Queen. I aleshores, després, la setmana vinent, actua Bruce Springsteen.
Això entre cometes.
Són dos grups de tribut, que en diuen, a grups o cantants molt famosos. Clar, en el cas de Queen, Freddie Mercury està mort, en el cas de Bruce Springsteen encara no. No sé si el tram el deixarà viure molt temps.
O el matarà de pena.
Perquè com que no està d'acord amb ell...
No sé, ja sabem que no és del seu...
No sé si durarà molt.
Sant de la seva devoció.
A mi em sorprèn molt, perquè ho fan molt bé, això és a part, però em sorprèn molt la gran quantitat de gent que s'interessa i ho viu molt directament com si fossin els originals.
Ho dius pels seguidors?
Sí, els seguidors.
Sí. Perquè és un tipus de música que no caduca.
No, però no parlo de sinó el fet de veure...
De que no siguin els originals. Home, si ho fan bé, el que queda és el producte, el resultat, i si el resultat és bo, com que és precisament un producte que no caduca, doncs la gent li ve de gust. Jo crec que aquest és el kit de la qüestió. T'he dat kit o t'he dat queen?
Ara no sé si dir-ho en el programa que ve a continuació o no.
Bé, doncs nosaltres ho deixem aquí perquè ara cedirem tot el protagonisme a tu i als teus convidats en el Molta Comèdia. Eduard, gràcies. Fins d'aquí un parell de setmanes.
Molt bé.
Que vagi bé.
Adéu-siau.
I aquí s'acaba el Faves Contades d'avui. Demà més, a partir de les 10 i 3 minuts. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.